Escolta la sessió plenària de l'Ajuntament de Palafolls. Els plens de l'Ajuntament a Ràdio Palafolls.
Bon dia. Bueno, començarem aquest ple extraordinari que hem tingut que fer amb certa precipitació perquè no, les dades ens obligaven i finalment l'hem convocat en aquesta hora que és una mica difícil per a alguns de nosaltres. Llavors, sono consent perquè no. El punt número 1 és l'aprovació inicial del reglament del Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes.
Bueno, com sabeu, l'Ajuntament ha posat en marxa, ha creat l'ordenança de subvencions i un requisit per accedir a les subvencions de les entitats era que estiguessin inscrites en un registre d'entitats i és el que estem creant ara. El reglament és molt senzill, és que a cada entitat del poble se li assignarà un número i amb això tindrem tot el dia, totes les dades, perquè a vegades passa no que una junta canvia, no t'ho comunica, truques amb un president, resulta que ja no és el president, i així ho tindrem tot organitzat. I com que és un requisit també per poder accedir després a les subvencions, doncs ho hem creat. És molt senzill, molt general, i bueno, era per posar una mica d'ordre, no? Perquè a més ara fent que quan la gent presenta una instància, sigui una associació, doncs s'ha de presentar un document, i clar, això cada vegada doncs, tampoc és d'això, no? Hem decidit que amb aquest número després ja, com que tindrem tota la informació actualitzada, ja no hauran de presentar tots aquests escrits que ara ens demanem. I bueno, és una mica només això.
Bon dia, alcalde, regidors. Jo la meva intervenció primera me sembla perfecta perquè és la manera de regular una miqueta, no vol dir-ho així, el desordre una miqueta de les entitats i de regular el que veritablement cada associació sàpiga quan es té que demanar una subvenció, com ho té a distància, com ho tenen que presentar, i crec que és una eina que aquest Ajuntament tindria que haver formalitzat fa molt de temps, vale? Més bé per saber quan una persona fa una consulta d'on està aquesta entitat, què representa i el que fa. Jo crec que és molt positiu aquesta proposta i aquest reglament, que suposo que es posarà públicament i tothom podrà fer al·legacions a aquest edicte quan es publiqui, i nosaltres, el Grup Popular, donarem suport a aquesta iniciativa.
Molt bé. Esquerra Republicana.
Sí. Coincidim en aquest sentit, vam parlar-ho també en el ple de la comissió, una necessària iniciativa, però també li donem molta importància al fet que des via web o via com sigui es publiciti moltíssim, perquè van molt desorientades les entitats, i alhora inclús ja no només de les avantatges en format de subvenció, sinó també les obligacions que els implica, no? I que van molt, molt desorientades. Això sí que estaria bé corregir-ho, aprofitant que hi ha per la resta correcta.
Molt bé. Maria, Convergència.
Bon dia. Nosaltres també estem completament d'acord en que es faci aquest reglament. De fet, ja fa temps que s'hauria d'haver fet, més val ara que mai, i donem suport. I també el mateix que deien els companys, és important que es publiciti perquè totes les entitats puguin assabentar-se en el moment adequat.
Molt bé. Iniciativa, senyor Rosario.
Com a part de l'equip de govern hem treballat en això com una eina de funcionament bàsica per tindre les dades al dia i agilitzar tots els tràmits. Creiem que és una eina que en el futur serà molt pràctica.
D'acord, doncs passem a la votació. Els que estan d'acord, que aproven tots per assentiment en aquest punt. Gràcies. El punt número 2 és l'aprovació inicial de l'establiment del servei públic de cementiri municipal. Això, el senyor Rueda té la paraula.
Hola, bon dia a tothom. Es tracta de la necessitat d'aquest Ajuntament d'ampliar el servei del cementiri municipal amb l'execució del projecte de la construcció de 54 nínxols a la zona posterior de l'actual cementiri. Com aprofitant que s'havia de construir aquesta part nova del cementiri i s'havia d'explotar, doncs hem aprofitat per fer un projecte d'establiment d'aquest servei que no n'hi havia, perquè el cementiri fins ara era un servei de fa molts anys que no tenia com a base cap tipus de normativa, només la normativa autonòmica o la estatal, però com a reglament municipal no s'havia fet mai un projecte d'establiment ni un estudi socioeconòmic. Com que ho exigia la llei, ho hem fet un projecte d'establiment que hem triat la gestió indirecta, en la qual el concessionari, hi haurà un concessionari que farà la gestió del cementiri, tot el que són les restes cadavèriques, els enterraments, etc. Però l'Ajuntament continua portant el que és l'exercici de les potestats que signifiquen autoritat, com és la decisió de quins nínxols s'ocuparan, com han de ser les làpides, com han de ser els drets funeraris. És a dir, el ciutadà continuarà vinguent a l'Ajuntament, perquè és un equipament, volem conservar la titularitat aquest equipament com que som els referents com a Ajuntament, però sí, és veritat que serà un tercer especialista amb els serveis funeraris qui explotarà aquesta ampliació del cementiri i l'actual cementiri. Després calia fer un estudi socioeconòmic sobre com es pagarien aquestes obres, i la modalitat que el govern ha decidit que és la més adient era fer dues fases, una fase que és pròpiament la del cementiri, que s'utilitzarà com a tal, i una zona d'urbanització que complementaria l'espai públic d'aquest cementiri. En aquestes dues fases es preveu dos finançaments diferents. El que és l'explotació del cementiri dels nínxols anirà a càrrec del concessionari, que estarà obligat a fer una inversió original d'uns 100.000 euros per la construcció d'aquests nínxols, i una segona fase d'urbanització, que és l'enjardinament, el vial on podran accedir les persones a nivell peatonal, les escales, els accessos al cotxe, unes zones de descans que hi ha pels familiars o qui vulgui visitar el cementiri, que això creiem que és un equipament públic que podem utilitzar tots i que no és tant només el titular del dret funerari, que en principi volíem assumir l'Ajuntament. Si és veritat que, com que teníem un POS del 2012 que no volíem destinar o que volíem canviar el destí, doncs el que és la fase d'urbanització, que són uns 120.000 euros, serien costejats per l'Ajuntament a través d'aquest POS. Per tant, dels 220.000 euros que costa aquesta obra, 100 els posarà el concessionari, 120 la Generalitat de Catalunya, el que ens permetrà doncs poder disposar d'un cementiri amb un cost relativament bo per les finances de l'Ajuntament. I finalment dir que la concessió aquesta dels 54 nínxols és a 20 anys, perquè el concessionari com a tal té dret a rescabalar-se de la inversió que faci. Són 54 nínxols i s'estableixen més dos cànons, no perquè la voluntat de l'Ajuntament sigui guanyar diners, sinó perquè la llei en certa manera vol que les administracions públiques doncs participin dels beneficis que pugui treure una empresa privada, en aquest cas, per l'explotació d'aquests nínxols. S'han establert dos cànons, un cànon d'un 8% de tot el que guanyi l'empresa a nivell d'ingressos bruts i un 5% dels ingressos reals durant aquests 20 anys. Hi ha un estudi econòmic que forma part de l'expedient amb totes les xifres, i bé, l'únic que ens quedaria és això, aprovar el projecte d'establiment, l'estudi socioeconòmic i el que toca avui també el reglament, que és simplement les normes internes d'ús, de vigilància, de convivència, bueno, més que de convivència, de civisme i d'organització interna del cementiri perquè com a servei públic doncs estigui reglat.
Molt bé. El Partit Popular té alguna cosa a dir? Esquerra?
Sí, parlava el regidor d'una concessió de 20 anys, que per tant 100.000 euros entre 20 són uns 5.000 euros anuals d'amortització, entenem. Per tant, els càlculs han estat fets per garantir també, entenc, un benefici industrial per l'explotador, suposo, en tant en quant també hi ha aquesta cessió de beneficis bruts per l'Ajuntament i de beneficis nets, aquest 8% i aquest 5% que explicava molt bé el regidor. Voldríem saber quin és el benefici estimat que s'estipula l'empresa que ha de fer aquesta inversió de 100.000 a 20 anys, que són aquests 5.000 anuals. Si no, que ens ho passin, és a dir, no, si no...
Està l'expedient, el que passa és que crec que l'he fotocopiat un moment, això és el reglament...
És a dir, entenc que la xifra de 20 anys surt, és a dir, al final la xifra de 20 anys surt d'un càlcul determinat, no? En el qual hi ha una proposta de benefici industrial que lògicament ha de tenir l'empresa que ho explota, no? Es coneix aquesta dada i ja està.
Vale. Convergència? Perdó. Maria.
Bé, fa molt de temps que és necessari ampliar el cementiri, això sabem tots, que no queden nínxols on enterrar la gent. De tota manera, sí que, a veure, el projecte estèticament pot ser molt maco, però jo crec que surt bastant car. Que posem els diners des de la caixa de l'Ajuntament o els posi des de la caixa de la Generalitat no vol dir que no ho paguem entre tots. I a mi em dona la sensació que totes aquestes obres que s'han de fer al voltant i tot això, en principi surt molt car. Sí que si s'acaba fent tota l'ampliació sencera, al final suposo que això sortirà més a compte, però ara per fer un sol bloc de nínxols s'han de posar molts de diners d'enjardinament, de vialitat, s'ha de fer la tanca perimetral, que se deixem obert, s'ho emportaran tot. No sé.
Clar, ara és veritat. Hi ha unes obres generals que hi ha que fer i en realitat l'empresa que guanyaria la concessió té una inversió que la pot recuperar. Els diners del PUO són obres que tenen que veure amb l'entorn, no? Hi ha que fer un camí fins a l'espai aquest, hi ha que arreglar aquell espai en si mateix que està en una topografia difícil. Bueno, hi ha que fer una inversió interessant, però bueno, jo crec que serà un lloc molt interessant d'estar. Sí.
Bé, el que comentava la regidora Maria de Convergència és que sí que és veritat que podem ser explicat bé. Aquesta és l'ampliació, el primer mòdul. Com vam veure el projecte, n'hi ha 8 mòduls que aquesta inversió que fem d'urbanització permetrà continuar urbanitzant, és a dir, els costos en mesura que vagin creixent les necessitats del cementiri, doncs aquesta infraestructura que executem avui permetrà l'accés als diferents mòduls de les necessitats de demà. Finalment sí que tinc la informació econòmica, la tenia aquí traspapelada amb tot l'expedient i els beneficis que es preveuen, perquè com bé diu l'expedient ha de ser el que hagi de justificar el que són els ingressos, sigui el concessionari, sinó que és una mera estimació. Es preveu doncs el cànon d'un 8%, que seria el fix sobre els ingressos bruts anuals de 25.000 euros cap a l'Ajuntament, i d'un 5% sobre els ingressos totals nets, que no el tenim estimat perquè aquest cànon, si no m'equivoco, és millorable, no?, en les condicions de clàusula. És a dir, el licitador que es presenti pot apostar per, en comptes de donar-nos un 5%, donar-nos encara un 7, un 8, un 10, el que consideri per poder guanyar el concurs, no? Per això trobàvem tan interessant aquesta fórmula de finançament.
Jo volia fer un parell de punts per dues qüestions que són... que m'he enterat ahir, no? Vull dir que les dic avui perquè ahir no ho sabia. Ahir vaig, per una qüestió familiar, vaig estar en el cementiri i vaig comprovar dues coses que crec que tenim que tenir en compte. El cementiri té una normativa de funcionament de la part nova. Es diu el tipus de làpida, com té que ser, el color que té que ser, de quina, per intentar d'alguna manera homogenitzar dintre d'una certa llibertat en què cada família fa el ninxo com li sembla millor, no? El que no tenim normativa és sobre la part vella, perquè la part vella teòricament estava ja exhaurida, estava tot ocupada. El tenir, com ha dit la Maria anteriorment molt bé, aquestes obres s'han retrasat tant que hem tenir que iniciar una política d'intentar recuperar nínxols que ja no estaven en ús, i això ha donat uns fruits i ens ha possibilitat que poguessin continuar enterrant gent al cementiri de Palafolls. S'han començat a ocupar nínxols vells, però per gent nova, i respecte a aquesta qüestió no hi ha normativa. Clar, en un principi jo mateix vaig pensar, home, com hi ha una certa cultura, perquè els nínxols estan posats d'una certa forma, la gent continua posant-les de la mateixa manera. És a dir, que els Palafolls, els nínxols a la part vella, eren posats a 10 centímetres de la boca exterior. Hi havia famílies que per a protegir les flors o el que posessin davant de la làpida posaven un vidre, i hi havia altres famílies que no. Els colors eren blanc i negre sobretot, no? Però, vull dir, bàsicament hi havia aquest retranqueig de la làpida que era completament diferent a el que en la normativa diu per la part nova. El que ha passat és que durant aquests últims temps la gent ha fet, bueno, el que li ha semblat millor. Llavors han començat a posar làpides no, sense el retranqueig, vull dir, d'alguna manera, d'una forma absolutament diferent del que havia sigut sempre, no? El que semblava que fos una lògica, que encara que no hagués una normativa escrita, la gent anés fent el que veia al seu costat, no ha sigut així. I jo demanaria que, bueno, si es vol deixar que cada qual el posi com vulgui, pues també és una altra possibilitat. però jo més aviat abogaria perquè en aquesta part dels cementiris mantingués l'estètica que havia sigut sempre, no? O sigui, no inventaríem res de nou, sinó que senzillament que no posessin les làpides com es posen en l'altre cantó nou, per exemple, o altres fórmules que poden haver-hi molt diverses. O sigui, són aquelles coses que no hi penses i que arriba un moment que quan veus dius, ostres, pues, pues sí que potser faria falta afegir-li aquesta normativa per la part vella, perquè en aquest moment teníem encara 20, em sembla que al voltant de 20 nínxols per posar, i que hi vindran més, perquè la política d'anar recuperant nínxols i utilitzar la part vella, pues suposo que continuarà oberta. L'altra qüestió és que ja sabíem que per la part de darrere està tancat amb una valla que, com és de ferro, ens la roben contínuament. Vull dir que és un sistema difícil. I és més difícil ara, vas parlar amb la persona que es dedica a vigilar el cementiri aquests dies, amb l'obertura del temps de caça, li entren els gossos, els caçadors, no sé què, i la veritat és que la persona aquesta està una mica preocupada, perquè evidentment està obert i sembla que tornar a posar una valla de la mateixa manera és inútil, perquè ens ha durat 4 dies. O sigui que jo demanaria que es busqués algun sistema de que poguéssim preservar, no? De que al dins del cementiri, bueno, tampoc, o sigui, almenys que costés algun esforç entrar-hi, no que es pugui entrar d'aquesta manera, perquè realment és una situació que no és... penso que digna per un espai com aquest, encara que en molts països del món els cementiris estan oberts, però aquí tenim una altra cultura i vull dir, jo penso que en tot cas tindríem que tornar a tancar. Sí, senyor Berman.
El reglament no contemplés que pot introduir...
El reglament el reglament unifica tot el cementiri, és aplicable a tot el cementiri a partir d'ara, que és molt similar al que tenim.
A tot, a l'antic i al vell. Llavors, Lucas...
Jo demanaria que alguns aspectes de construcció i d'això es mantingués la forma com ha estat sempre, no? En el cementiri antic no hi ha la idea aquesta de la plana de marbre sencera, sinó que són nínxols constituïts d'una altra manera. Especificar
el reglament antic al nou.
Sí, vale.
Jo estic d'acord.
François.
Sí. No, jo entenc que aquest el tall del que aclaria el regidor, senyor Rueda, que el 8% de beneficis bruts, aquests 25.000 euros, aquesta fórmula que han trobat interessant, és per l'Ajuntament, aquests 25.000 euros, no?
Sí.
Perfecte. No, jo demanava que en el càlcul dels 20 anys suposàvem que s'havia realitzat a partir d'estimar també un benefici per l'empresa en qüestió, vale? Si no és a 30 o és a 15, no? Depenent del...
Uns ingressos bruts, partim, és que teòricament l'estudi econòmic financer és el concessionari el que l'ha de fer, perquè clar, té unes tarifes i tal. Nosaltres partim d'un mínim i l'estudi que hem fet nosaltres és partim havent fet un estudi dels anys posteriors, partim amb uns ingressos bruts de 19.645 euros i a partir d'aquí hem previst un increment anual d'un 2%.
Ingressos bruts per l'empresa de 19.000, sí. Vale, en els quals es calcula...
Un 8% seria per l'Ajuntament més el 5% addicional dels ingressos reals.
Vale, vale. O sigui, estem parlant d'uns 20.000 euros d'ingressos.
Després es van baixant, perquè a partir del novè any ja es preveuen que el concessionari baixi els seus beneficis a 9.000.
Ho dic perquè el concepte d'ingressos i el concepte de benefici és molt diferent.
Sí, no, estem parlant d'ingressos bruts, que és l'únic que nosaltres hem calculat com a base de l'adjudicació del contracte o l'adjudicació de la concessió, perquè el 5% afegit és el que ha de proposar la pròpia concessionària per guanyar el concurs, és a dir, vale. Més aquest 8, més un 5, o més un 7, o més un 10.
Vale, entenc, per tant, que d'aquests 20.000 euros cal, és a dir, aquell càlcul que feia de 100.000 euros en 20 anys, 5.000 euros anuals, diguéssim que d'aquests 20.000 euros en cal treure 5.000 per anar amortitzant anualment, no? Seria això? I després els beneficis, la cessió aquesta, beneficis a l'Ajuntament, etc. No? Seria aquest... Vale, ja està, merci.
Molt bé, doncs passem a votació, si no hi ha més paraula. Vols dir alguna cosa més?
No, volia dir a favor.
Anem a votar, que estan a favor.
Voten a favor el Partit Popular, el Partit Socialista, Iniciativa, en contra, abstenció, Esquerra i Convergència i Unió. Gràcies. El punt número 3 és donar compte de l'informe sobre informació trimestral contra la morositat corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2013. Senyor Ribas, té la paraula.
Molt bé, només és donar compte, no s'ha de votar, només és com cada trimestre hem de donar compte de quin és l'informe de morositat. Aleshores, com a resum, el primer trimestre estàvem a 100, agafo l'ordinari, no agafo les inversions perquè sabeu que tenim per tema judicial unes obres parades i per tant influeixen negativament en aquest sentit. Pues tindríem el primer trimestre estaven sobre 153 dies, el segon trimestre sobre 81,8 dies i ara estem a 72,80. O sigui, ens movem més o menys a dintre del mateix nivell del que era el segon trimestre. Només és donar compte, no s'ha de votar.
Vol parlar? No? Molt bé. Passem al punt 4, que és la proposta d'acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals. Senyor Ribas.
Molt bé. Abans de començar, primer de tot, disculpar-me perquè la setmana passada, que era la comissió i tot, per raons professionals vaig tenir de, i urgents, no previstes, vaig tenir d'ausentar-me i no vaig poder estar present. De totes maneres, com que estava convocat i els meus companys ho van tirar endavant. I ara entraré una mica a fer un resum breu i després ja anirem parlant amb les aportacions que aneu fent. En principi, la proposta nostra d'ordenances, com a gran títol, era de no tocar res com ja havia manifestat a l'últim ple que havíem fet, o tocar el mínim. Hi havia uns certs dubtes que teníem i que hem anat treballant aquells que vam estar treballant. A mode de resum diré, les ordenances, els que no s'han tocat, ni textos ni fiscalment, o sigui que no s'ha fet res amb ella, no s'ha tocat res i que segueixen com l'any passat, són la 15 sobre preus públics, la 20 taxa d'ocupació de terrenys públics, la 25 ràdio, tema de falques de la ràdio, la 26 serveis sanitaris preventius, la 28 utilització d'instal·lacions esportives del municipi, la taxa 29 accés a les activitats culturals, etc, etc, la 32 ocupació del subsol, sòl i volada pública, la 33 prestació de servei d'atenció domiciliària, la 35 taxa per la prestació del servei de prevenció d'incendis municipals. No es toca res, però en aquesta sí que sabem que l'oficina de prevenció d'incendis de la Diputació està elaborant un reglament dels serveis i redactaran ells l'ordenança. Un cop estigui fet això, el que toqui ja farem. Aquestes són les que en principi estan punt i coma tal com estaven l'any 2013. Les que se modifica textos però no fiscalment, tindríem l'ordenança de gestió, inspecció i recaptació d'ingressos, l'ordenança municipal reguladora de lliure activitat de serveis i el seu exercici en el municipi de Palafolls, i després hi tenim, entraríem a l'ordenança fiscal número 1, impost sobre béns immobles, que aquesta, en aquest cas, aquesta és una mica, és especial. ¿Vale? Aquesta nosaltres estem immersos en una revisió catastral, demanada que tocava fer pel 2014 ser efectiva. El 2011 es va iniciar els treballs, si no recordo malament, el 2012 ens assignen unes empreses que és els que fan des del catastre, no? Des del Ministeri d'Hisenda, l'empresa que ha de fer la gestió. El mateix 2012, cap a setembre, octubre, si no recordo malament, ens citen en els regidors i responsables municipals, en el qual ens diuen que canvien el model, degut a que antigament totes les revisions catastrals tenien tota una molta feina de ponències, d'al·legacions i resolució d'aquestes al·legacions, i que el Ministeri d'Hisenda el que faria a partir del 2000, ara, d'aquest any, que serà el primer any, trauria per decret a principi d'any o quan aprovi el pressupost, traurà per decret quin és el coeficient en funció de l'any que s'hagi fet l'última revisió. ¿Vale? Aleshores, això s'ha fet per primera vegada, va sortir aquest any 2013, de cap al 2014 nosaltres teníem l'última revisió catastral feta el 86, l'any 1986, i per tant ens tocava un coeficient d'1,13, aquest coeficient. ¿Vale? Després hi ha hagut una sèrie de confusió. Al setembre, quan venia l'hora de començar a parlar de les ordenances, també va aparèixer que el Ministeri prorrogava per 2 anys més, que aquest any ja no tocava, el 2014, en principi el 10% d'increment de l'IBI pels ajuntaments de forma obligatòria, doncs prorrogava per 2 anys més aquest d'això. I aleshores teníem el dubte de que teníem un dilema, de que per valor catastral se'ns apujava aquest 1,13, el valor catastral, i per coeficient ens podien trobar que es mantenia, no? Estàvem a 1,050 i es mantenia a 1,155.
Aleshores, això vam estar fent diverses consultes perquè el que no volíem era aplicar les dues coses. Vull dir, en aquest moment no volíem que les dues coses, el que volíem és quedar-nos més o menys com estem ara, que és el que s'ha pagat el 2013, i no tocar gaire res. Aleshores, després de diverses consultes, tant amb el nostre assessor, tant amb la Diputació, això és des del 18 de setembre fins ara, fins que es va aclarir, queda aclarir que els pobles en què estem en aquesta circumstància, no?, que tenim aquestes dues coses, podem triar-ne una de les dues. O apliquem el valor catastral, o podem aturar-ho i deixar-ho per l'any següent, i no mantenim el tema del 10%. Nosaltres vam dir, bueno, que el més lògic creiem que és que aplicar el que ens pertoca com a valor catastral i passem el valor, no passem perquè no l'hem tocat nosaltres, o sigui, el valor de 155 que s'estava aplicant ara com a coeficient queda igual que el teníem el 2011, que és el 0,50. O sigui, nosaltres en cap ordenança, cap modificació d'ordenances, hem canviat el 0,50. Sempre ha sigut el mateix. L'únic que amb aquesta aplicació de que es va fer durant dos anys i ara es prorroga, sembla ser dos anys més, passaven de 0,50 a 1,55. Vale? Aleshores, amb aquesta situació actual, ens acollim a que només apliquem el 1,13 en el valor catastral, no en el coeficient. I el coeficient passa a ser el 0,50 de l'any del mateix que teníem l'any 2011. Aquesta és la situació. Val a dir també que si nosaltres ens haguéssim acollit en aquest últim pla de sanejament, no?, en aquest últim pla per poder pagar factures contra la morositat i per poder pagar factures i tal dies, ens hagueren obligat a aplicar els dos. El fet de no estar acollits en aquest pla i el fet de que volíem mantenir-ho tal com estava, doncs hem aplicat això. Per tant, està dintre d'aquest àmbit, però sí que hi ha canvis. Però vull dir, està dintre d'aquest àmbit perquè nosaltres no som els que pugem, sinó que és el catastre que regularitza o revaloritza la versió. I ara amb això, a l'acceptar això, el que estem acceptant és que cada any quan surti, cada any el Ministeri aprovarà un coeficient i que haurem d'aplicar també obligatòriament. Val a dir que per, com a referència, per exemple, a pobles que van fer la revisió de l'any 2005, pobles que han fet la revisió a partir del 2005 cap aquí, i que ara, si s'acullen això, se'ls surt coeficients negatius. O sigui, que haurien de rebaixar el valor catastral i no pujar-lo. Vull dir, per això aquesta és diferent, tot i que està aquí dintre. Vale, segueixo. La 2, impost sobre activitats econòmiques, s'adapten als textos, aquí no hi ha cap canvi impositiu. La 3, impost sobre vehicles de tracció mecànica, s'adapten als textos de la Diputació. La 4, la plusvalua, s'adapten als textos de la Diputació. La 5, impost sobre construccions, s'adapten als textos de la Diputació. No hi ha cap increment. La 6, general reguladora de contribucions especials, també, igual. La 7, taxa d'expedició de documents administratius, s'adapta també el text de la Diputació de Barcelona. La número 8, la taxa de llicència d'autotaxi, el mateix. La 9, taxa per llicència de comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, el mateix. La número 10, taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa, el mateix. La 11, servei de clavegueram, el mateix. La 12, taxa de residus municipals, en aquí s'adapten els textos. S'ha modificat, no hi ha cap increment a nivell d'això, que ja l'havíem modificat aquesta, el mes de maig, i el que sí que s'ha modificat és la data de finalització de la prestació de les sol·licituds, que hi havia hagut alguna sol·licitud per part d'algú de poder redreçar-ho una mica, s'ha ampliat el termini fins a 31 de maig. És una modificació de text, però no en cap cas impositiu, i de la mateixa manera s'amplia també, com que s'amplia el temps per sol·licitar-ho, també s'amplia el temps per acreditar fins al 31 de maig també. Vale? Després, la 13, servei de cementiri municipal, també s'adapten els textos. La 14, retirada de vehicles i abandonats, també s'adapten els textos. La 17, aprofitament especial del domini públic, s'adapten els textos. La 18, ocupació de terrenys d'ús públic en mercaderies, materials de construcció, etc. La 19, taxa per l'utilització privada i aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles, o sigui, la de Guals, també s'adapta només als textos, no es puja res. La instal·lació de quiescos a la via pública, igual. Taxa de parades, barraques, casetes, etc, etc, també igual. La 24, taxa per subministrament d'aigua, que segurament després ja en parlarem, no, Francesc? La 34, taxa per l'estacionament, tampoc se toca res en aquesta previsió, vale? I aquestes són les que es faria això, el que he parlat, modificacions de textos proposats per la Diputació, a part de la IBI, no? Que hi ha aquesta que ja us he explicat, aquesta situació que ja us he explicat. I després entraríem en les que sí que tenen modificació impositiva o de preus. Val a dir que aquestes modificacions que es fan de preus no és en cap cas cap pujada de preus a l'alça, sinó que en alguns casos són ajustos, perquè hem detectat petites errades, com que hi havia, com puges un percentatge de 3,4, el percentatge de 3,4 doncs acaba donant 3,47 o 3,40 i pico. El que hem fet és, en aquests casos, com ens passava a la piscina aquest any, que es van detectar una sèrie de coses, de per millorar-ho, arrodonir-ho a la baixa. Tota la proposta en aquest sentit és arrodonir-ho a la baixa. Què tindríem? La taxa general, taxa de serveis generals, no? En aquest cas hi hauria modificacions que hi han. En aquest cas és en el cas d'esport, l'atletisme, es crea una nova línia, no? Ara teníem atletisme per 3 dies i s'amplia a atletisme 2 dies, no? Per tant, la de 3 dies era 42, la de 2 dies és 32, vale? A la mateixa ordenança, al centre obert per persones dependents s'elimina el paràgraf preu total sense servei de menjador, vale? És la suma del servei de matí tarda, no hi ha cap increment. A l'escola d'adults s'incorpora una nova quota perquè són uns cursos nous, s'ofereix uns cursos nous en què són, i per això s'incorpora aquesta quota nova de 150 euros per cursos específics de 2 hores setmanals, val? Taxa per la prestació de servei de piscina, com hem dit, s'arrodoneixen a la baixa tots els 1, i picos, o els picos, s'arrodoneixen tots a la baixa. I la que també té modificació, a l'escola Bressol, que ja s'havia modificat allò, es fan des de tot el que va sorgir, aquella, la problemàtica que recordeu vam tenir amb aquestes coses, i a més amb les suggerències i adaptant-nos a la nova situació actual, doncs s'amplien i se modifiquen alguns horaris i alguns serveis per donar opció a aquesta gent que ho ha demanat. I el preu de menjador, evidentment, és l'únic que s'adapta amb els nous preus de la Generalitat. I ja està.
Molt bé. Molt bé, passem. Torna a paraules. Partit Popular, senyor Berman.
Bueno, quería, en principio, primero es presentar como un poco de queja el que un pleno tratando este tema, que es muy importante, yo creo, habiendo más de la mitad del equipo de gobierno con dedicación plenaria y que los demás que estamos trabajando tengamos que venir un pleno a una del mediodía, creo que alcalde, últimamente ni en las comisiones ni en los plenos nos ponemos de acuerdo el horario, ¿no? Yo le pediría que de una vez o que nos sentemos los portavoces o usted presente y que verdaderamente marquemos un poco el calendario a nivel plenario, ¿vale? Y a nivel de las comisiones. Yo le pediría, por favor, desde el Grupo Popular. Dicho eso, mi intervención va a ser de toda expuesta el por qué vamos a votar en contra en las ordenanzas fiscales y las tasas. Bien ha dicho el señor Rivas, me acordaré y faré un poco de memoria, y he cogido unos recortes de Radio Palafolls, que me acuerdo que comentó en su exposición que el Partido Popular no le tenía que hacer falta el que el señor Rivas convidara al Grupo Popular para presentar propuestas en el tema de las ordenanzas fiscales, ¿no? Recordaremos si es una declaración suya, no es inventada, porque le cojo de Radio Palafolls, Le cojo de Radio Palafolls para que no pueda quedar. Lo sorprendido mío es que ya anteriormente, en el 2012, ya dijimos que no estábamos de acuerdo porque no podíamos aportar que durante muchos años nos habíamos reunido el equipo de gobierno con el Grupo Popular y hemos pactado más o menos el tema de las ordenanzas. Bien, es cierto que mayormente nosotros siempre habíamos marcado lo que era la congelación de las ordenanzas como tasas, como fiscales, sobre todo por el tema de la crisis que nos está patentando a cada familia, ¿no? Lo sorprendido de todo, que usted se ha excusado que no ha podido asistir en esta última comisión, verdaderamente como profesional que trabaja, y nosotros lo comprendemos, ¿no? Pero me voy a remitir a unas declaraciones que, fíjese usted, como se lo dije yo el sábado aquí, que usted me preguntaba que si estaba molesto por el tema de la de que no habíamos podido participar, ¿no? Y en la comisión lo dejé muy bien patente, ¿no? Pero póngase en nuestro lugar cuando el señor Josep Rueda García, el día 16, justamente el día de la comisión, a las 14:37 y a las 13:47, supongo yo que en horas de trabajo, ya él practica el Facebook por medios de comunicación, nos dice y nos hace referencia a todos los grupos, y se lo digo, señor alcalde, para que vea usted que nosotros queremos colaborar. Pero cuando yo le diga que el Gobierno de Palafox hace más de 30 días que el texto de las ordenanzas fiscales están redactadas por el Gobierno, 30 días antes, no la oposición, que no sabe cómo apuntarse el tanto, justamente por eso, porque están en la oposición y no ha influido para nada en la decisión del equipo de Gobierno. De hecho, ya sabemos cómo está el IRPF, el IVA, etcétera, gracias al PP que sí gobierna en el Estado. Estos son declaraciones de regidores, que en mismos días de la comisión van incitando y dejando al señor Rivas, que tiene trabajo, que no puede estar, ya dejando patente que hacían 30 días que ustedes tenían las ordenanzas hechas. No sé si es verdad, señor Rivas, porque hay margen. Después usted me replicará. No sé si es verdad, pero queda patente, ¿no? Dicho eso, él sigue diciendo que se hacen rebajas como los precios de piscina y otros servicios, ¿vale? Como él sabe que lo del tema de las piscinas ya se dijo el 19 de julio que propuso que se bajaran para familias paradas o que se hiciera una revisión. Yo creo que no es justo, señor Rueda, no es justo. Sabiendo el gran aprecio que le tengo, que hemos considerado muchas veces hemos compartido mutuamente criterios, y que vaya, pues, como diciendo que, como si no, la oposición nunca haya presentado nada. Pues yo le recordaría, si usted repasa todos los registros, y Rueda, todos los registros, ¿verdad? En 2007, 2008, 2006, 2009, nosotros por registro hemos presentado propuestas de ordenanza fiscal. Esto no es una cosa nueva. Y si lo presentemos en la propuesta de la comisión, porque el señor Rivas no nos ha dejado margen presentarla. Eso es para que después usted ya me replicará con su contestación. Bien es cierto que en la comisión nosotros presentemos por registro un documento que se pudo interpretar que o se presentaba como moción o se presentaba como propuesta alternativa, ¿vale? O esmena a la totalidad de las ordenanzas que presentaba el equipo de Gobierno, ¿no? Para no entorpecer el trabajo del Gobierno, me fui a la Secretaría y a la Secretaría hice una consulta si el documento lo presentaba, como alguna vez lo habría presentado y habíamos debatido un documento, en comisión de las ordenanzas. Así tal vez el secretario me aconsejó que lo presentara por registro y tal vez fue o mi inocencia, por decirlo así, el que presentara un documento donde el documento, quiero dejarlo claro, que inicialmente ponía propuesta de moción, tal cual fue, yo me di cuenta, tal cual fue, pero yo era encaminado a una esmena de las ordenanzas. Me fui a Secretaría y porque había dejado un documento a la interventora del Ayuntamiento y se había quedado un poco sorprendida porque le dejaba un documento bajo probablemente mi inocencia de que el secretario me había aconsejado para que se le diera trámite al regidor pertinente, ¿no? Si a mí me lo hubieran dicho, se lo hubiera dado a los regidores, pues lo hubiera dejado en la cubeta y tal. Pero no creo que no es el fin ni el fondo del que el Grupo Popular presentara una propuesta, ¿no? En fin, mire que hasta dónde se llegó, que en la comisión me hicieron esta pregunta, si lo presentaba como moción o como propuestas. Y dije que esto era como propuesta, ¿no? Yo creo que quedó zanjado, que igual lo hubiera podido presentar en comisión, que era regulado que lo pudo presentar, tal cual tenía otro documento modificado, por si había algún momento de interpretación de error. Pero lo curioso de todo que se trató el tema de las ordenanzas de nuestra propuesta, que ahora le haré reseña breve, ni votó. Yo tengo entendido que cuando uno presenta una propuesta de esmena a una totalidad de ordenanzas, lo lógico que hubiera sido es votar o dejarme ese voto afirmativo de mi propuesta, ¿no? Hasta ahí me quedé sorprendido porque fuimos directamente, señor alcalde, a votación directa del tema de las ordenanzas. Sí que viene cierto, y hay que dejarlo claro, que si hablemos del documento en sí, de cada propuesta de ordenanzas que yo realizaba, siendo negativa por parte del equipo gobierno, pero muy dolido por el Grupo Popular el trato que últimamente se está manteniendo, ¿no? El que nosotros queramos colaborar, bien es cierto que podemos estar de acuerdo o no, pero bien es cierto que no se deja, y recriminé mucho en la comisión, que no estaba el señor Rivas, ya se lo dije el sábado, el que nosotros intentemos por todos medios. Fíjese usted, hasta hubo el tema, y sí que verdaderamente que se nota la pinza entre el gobierno socialista e Iniciativa, de que una de las propuestas que era muy simples, que era el exento del pago a los jóvenes que vienen a presentarse a una plaza que pueda crearse por parte de la Administración, ¿vale?, que sean exentos de poderla pagar, ya que las familias últimamente pues sabemos lo que está pasando, y creemos que jóvenes que están parados y que les dejes el que puedan presentarse y no se les cobre las tasas, yo creo que era una cosa a mi normalidad normal, ¿no? Y fíjese que el señor Osorio dijo que le parecía perfecto, pero se quedó en el perfecto. No incidió en ningún momento de decir que, bueno, que al menos que le parecía justo y que se tendría que valorar, ¿no? Y ahí está, señor Osorio, ahí está el que usted todo dice sí, y cuando está en una comisión mira de una manera o mira de otra, pero como yo siempre le he dicho, uno se tiene que hacer notar. Si hay un pacto de gobierno, yo creo que no solamente estar adentro sentado, estar escuchando cómo hablan los demás, pero también participar y defender, que usted en ningún momento en la comisión defendió nada, señor Osorio, nada, no le escuché para nada, solo le escuché el comentario que yo comenté, y eso es grave para la democracia, que un electo como es usted, el que nos esté demostrando día a día y nos esté demostrando en los plenos la situación de pinza del gobierno. Y paso a hacer breve la propuesta nuestra, que durante años el Partido Popular, hago un poco lectura al documento, que será muy simple, señor alcalde, durante años el Partido Popular de Palafox viene proponiendo al Gobierno municipal la congelación de los impuestos. En estos mismos términos creemos que tenemos que seguir apostando, pero es el momento de dar un paso más a la disminución de los impuestos, para no mermar la capacidad económica de nuestros vecinos y vecinas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha asegurado que las entidades locales pueden acordar deducciones y tasas e impuestos en sus planes de ajustes, aunque estas decisiones tienen que ser compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestarias. Las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Palafox establecen en el marco normativo municipal de desarrollo de los distintos impuestos, precios, tasas municipales. Por este motivo, el Grupo Municipal del Partido Popular de Palafox presenta a la comisión y que se trate en el Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes. Nuestra primera propuesta de la Ordenanza Fiscal número 1, Impuestos sobre Bienes Inmuebles de la Naturaleza Urbana, que ha sido el tema de batalla. Nosotros pedíamos una bajada del tipo de impositivo del 1,05 al 0,90, un 15% del IBI, en compensación del decreto del Gobierno de la Nación que estableció una subida excepcional del 10% para el 2012 y 2013, que nosotros en todo momento dijimos que estábamos en contra, que no estábamos de acuerdo. ¿Por qué presentábamos esta propuesta? ya que el señor Riba fue muy crítico, que les habrían obligado a subir, nosotros lo que hacemos es que se devuelva, ya que se cobró, que se devuelva el recaudado a los ciudadanos de Palafox, demostrando que se puede hacer. Yo le haría un ejemplo de muchos ayuntamientos que están bajando el coeficiente, que tienen revisiones catastrales, que tienen valoración, como usted ha dicho, y que a previsión ya rebajan el coeficiente. Podría hacer un listado que he mirado, si usted rápidamente me podría rectificar, podría mirar el internet y vería muchos ayuntamientos que las revisiones catastrales ya están previendo, o las valoraciones, como usted está diciendo, ya están bajando el coeficiente para los ciudadanos. Después, una cosa muy, muy lógica, un 50% pedimos al descuento del IBI a parados de larga duración. Yo creo que es una cosa lógica. Podríamos haber hablado, ¿no? Haber consensuado si era un 20, un 30, un 50, un 60, ¿vale? Valuar, ¿vale? Porque estamos para ayudar a las familias, sobre todo a la gente que no puede pagar su IBI, que son mucha gente que está parada y de larga duración, y lo que pedíamos es que se le hiciera un descuento. No obstante, venimos reclamando durante tiempo, no es una cosa que lo digamos ahora, que pedimos para que el 2014 también se proponga fraccionamiento trimestral del pago de las contribuciones, sin ningún coste adicional. Tengo entendido, la comisión me comentaron que se estaba tratando de que hacer trimestral hasta cuatro, trimestral. Lo que pasa es que por sistema de la misma diputación no se podía, o ellos aconsejaban que no se hicieran por el tema de recaudación. Fíjese usted que yo reconozco hasta lo que se dijo en la comisión. En la ordenanza fiscal número 2, impuestos sobre actividades económicas, proponemos la rebaja de 3 puntos en todos los tramos de coeficientes del cuadro de ordenanzas, apostado por potenciar y desahogar a las empresas de nuestro municipio para la disminución fiscal. Sabemos cómo está el sector industriales, cómo tenemos las zonas industriales y los sectores industriales de Palafox. Creemos que tendríamos que mirar de intentar de no apretar más a las empresas grandes. Probablemente hay una tabla de valores de esta misma ordenanza, y probablemente a mejor sí que probablemente podríamos entrar al fondo de la cuestión, que a quienes podríamos subir y a quienes no, ¿no? Las empresas multinacionales muy grandes que sobrepasan los 5 millones de euros, porque va catalogado de 1 a 5 y hay una tabla, se podría profundizar y hablar sobre el tema de que si hace falta apretar más a las empresas. Yo creo que es al revés, ¿no? Darles más desahogo e intentar que cojan más gente a trabajo en sus empresas. Después, pedimos la rebaja del fiscal número 3 de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, realizar una baja del 5% en los 3 primeros tramos de impuestos de vehículos. Es decir, en los menores de cilindrada. Quiere decir que, claro, pedimos a los que verdaderamente son trabajadores que se permiten tener un vehículo, como decir, un Ibiza, vehículos de baja cilindrada, que no a aquellos que tienen un Mercedes, un Audi o cualquier coche de cilindrada mayor, ¿no? Pedimos que se rebaje ese 5%. También tengo que hacer hincapié que sí que yo tengo del 2013, donde dice que el apartado 3, si no me recordaré mucho, tenemos el máximo permitido ya, ¿no? Lo buscaría por aquí, porque son datos que me pasó el equipo de gobierno en el 2013. La ordenanza de impuestos de incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana. Yo creo que esta es una ordenanza que ya estamos cobrando el máximo, y creo que a poco entender se tendría que matizar, ¿no? Yo creía que se tendría que mirar de que, claro, no es por el beneficio que uno venda un terreno, pero sí también por el que muere y se le aplica lo mismo, ¿no? Y yo creo que tendríamos que ser partidarios en bajar, ¿no? Y nosotros proponemos rebajar 3 puntos todos los tramos de coeficiente, pasándolos del 29 que estamos cobrándolo al 26. Después la ordenanza número 5, impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, propuesta que pasa por rebajar el impuesto sobre construcciones, instalaciones, obras y CIO. El impuesto al gravamen pasaría del 2,65 al 2% y rebajar el módulo básico un 20%. Pues nosotros sabemos que no es real, ¿no? La realidad es que el módulo a 660, yo creo que no es justo, ¿no? No es la realidad. Usted siempre está diciendo que estuvimos vendiendo unos terrenos municipales al valor del mercado y que no era el mercado, y usted nos recrimina que nosotros nos estábamos acogiendo a un valor que no era en su momento. Yo creo que no es. Y yo es como franqueza, es un módulo que se tendría que mirar, perfilar y que se hiciera un informe como Dios manda. Por eso pedimos que el mínimo que se tuviera que bajar sería un 20%. La ordenanza fiscal número 7, tasa per expedición de documentos administrativos. Aquí es el comentario que yo comenté anteriormente en mi exposición, es introducir el exento de pago de tasa en las convocatorias de plazas en procesos selectivos de la Administración, ya que la mayoría de ciudadanos, por motivos de crisis familiares, están en muy mala situación, ¿no? Yo creo que es un tema a tratar, ¿no? Que es un tema que podríamos habernos sentado y habríamos podido pactar y era una cosa muy lógica, ¿no? Y por último, la ordenanza fiscal número 22, tasa de paradas y barracas y casetas de venta y especializadas o tratación de situaciones de terrenos industriales a cargo de ambulantes y, bueno, en pocas palabras, esta ordenanza va encaminada a la última propuesta que hicimos, ¿no? Y esta de ahí la hicimos ya anteriormente en el 2013, aplicada en el 2013. La reducción del pago de las licencias de venta ambulante es un 20%, con la modificación de los cambios de la gestión de tasa para mercadillos. Y pedíamos que se pagara semestralmente la autoliquidación. Una de mis preguntas, la comisión, fue que me dijeron que esto ya se hacía. Yo me he ido a la Diputación y he preguntado si se pagaba semestralmente. Y me han contestado que no, que se paga anualmente. No, han cambiado, se tendría que haber cambiado en ordenanzas. Esto ahora me lo explicará. Bueno, claro, es un calendario que también vosotros que aprobeo. Pero bueno, yo he consultado y me han dicho que no es semestral, que es anual. Con lo cual, el resumen es que nosotros intentamos aportar propuestas al equipo de gobierno, que sean evaluadas o no, que se pacten o se pacten. Yo creo que ahí está la democracia, que cada uno elige el poder pactar o no el poder pactar, ¿no? El que estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero siempre hemos tenido esta normalidad últimamente de que pactábamos las ordenanzas fiscales y acogíamos lo mejor de cada grupo. Y he visto que en estas ni en las anteriores lo han hecho, ¿no? Yo supongo que más bien es por el pacto que ustedes tienen con Iniciativa. Y ha sido el cambio del taraná, ¿no? Porque si a uno le dicen que usted lo convidan, que lo presenten en comisión y en comisión lo tratan de esta manera y le están diciendo que ya llevan más de 30 días las ordenanzas hechas, señor Rivas, yo creo que no es lógico. Muchas gracias. Pero me he acabado una cosa que me gustaría, que la última, perdone, que me he dejado un punto solamente. Solo un punto. En el tema de las ordenanzas me he dado cuenta que era un tema que tratemos en la comisión, que es la prestación de servicio de la Escuela Bressol. Hay un cuadro de pago para Cullí. Es un tema, no sé si os lo han explicado, que estuve comentando que veía injusto que que una persona que dejara un hijo, no el valor, el precio, que se estipulara a 30 euros, la segunda fuera 72, 12 euros más. Después, la tercera hora fuera 108, son 18 euros más. Y la cuarta hora son 150 y son 30 euros más. Yo creo que es un tema que me gustaría que me explicara, porque nosotros no lo compartimos. Creemos que hay familias que los horarios, por lo estipulado que pone el 1 sobre el horario establecido que marca la ordenanza, creemos que se tendría que ser un poco más flexible. En vez de hacia la alta, sería hacia la baja. Y yo creo que nadie lo hace gusto el dejar a sus hijos.
En aquest sentit, la llar d'infants, això són hores fora de servei, Vull dir, no és l'horari normal de llar d'infants. Uh-huh. És una persona que té la necessitat de deixar-lo una hora més i el deixa una hora més. Si té la necessitat de deixar-lo dues hores més, el deixa una hora més. Imagini's que és un nen que l'ha de deixar de 5 a 7 de la tarda i nosaltres hem de deixar una educadora expressament per aquell nen. O dues educadores, perquè és obligatori tenir dues educadores. Per tant, són extres. No és dintre de l'horari normal de llar d'infants, que ja té un preu i que és un preu dintre de la situació al mercat, està molt bé per la Foix. Almenys ha de ser en el fons ha de ser intentar que sigui el màxim sostenible possible, que no ho és, llar d'infants, com vostè ja bé sap. Vale, començant pel principi, intentaré anar ràpid perquè no d'això. Lo de 30 dies que suposo que vostè parla de que fa 30 dies que ho sabíem, és que jo mateix en l'últim ple que vam fer del 29 de setembre o 20 i pico de setembre vaig parlar per la ràdio i vaig dir que les ordenances, l'objectiu nostre era deixar-ho, que teníem uns dubtes amb el tema de l'IBI, però que era deixar que no tocar el mínim de coses, no? Vull dir que ajustar coses, però en cap cas, o sigui, feia 30 dies que dèiem el que volíem fer, quin era el nostre objectiu dintre de les ordenances, que era deixar-ho el més igual possible, però no que estiguessin acabades, perquè evidentment la reunió a Diputació va ser el 18 de setembre. Per tant, és impossible que nosaltres ja tinguéssim les ordenances en aquell moment escrites i refetes. Vull dir que, per un costat. Després, això del document que vostè va presentar, bueno, el document sí que posa mocions, no discutirem. Jo li volia dir que altres anys també ha presentat documents d'aquests i no els hem votat mai. Seria la primera vegada que el votem. I si no es va votar, la veritat era per desconeixement, suposo, de la gent que estava allà, de dir s'ha de votar, no s'ha de votar. Vostè hi era, podia haver dit que per què no es vota això.
Jo et dic...
Ho va dir, ja miraré l'acte, no, jo no hi era, no puc certificar-ho perquè no hi era, ja quan treguin l'acte ja miraré l'acte a veure què diu. Però bueno, vostè hi era allà, podria exigir que es votés, si s'havia de votar, vull dir, però altres anys ho hem fet i ho ha presentat i no, tampoc hem d'això, vale? Li faria a vostè, però ja me la faig jo mateix perquè tinc la resposta a la pregunta. Tot el que vostè acaba de dir, sap quina xifra és? Ha fet el número?
Els números que vostè no s'han donat.
No, dic el que vostè proposa. Jo no parlo dels meus números, jo sé els meus números. Els meus números me'ls sé de pe a pa. I li puc dir el que suposa aquestes ordenances i què suposa per les arques de l'Ajuntament. Vostè ha fet aquests números, el que vostè proposa?
Jo sí, fetes el meu.
Sí, que hem de retallar l'Ajuntament?
Jo li contestaré quan acabi.
Vale, no, diguem ara, és una pregunta que li faig, vull dir que si vostè sap quina xifra. Jo l'he fet ara així volant, vull dir que allò, però estem parlant de 700 o 800 mil euros, com a mínim, amb el que vostè proposa aquí, que rebaixem 700 o 800 mil euros que hem de treure d'algun altre lloc, o sigui, retallar. Quan en el mateix document, en el mateix document que vostè presenta, hi ha un punt que diu... Estas decisiones tienen que ser compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Uh-huh. Com lliguem retallar 800.000 euros en què el pressupost quadri? Vull dir, no estem parlant de dos cèntims, ni estem parlant de l'ordenança, com bé ha dit vostè, que podríem parlar de l'expedició de documents, de les... O sigui, hi ha bàsicament dos ordenances aquí, no? Vull dir que són pesades, sobretot la de l'IBI. La de l'IBI, crec que no, l'Ajuntament de Palafolls, mani qui mani, no pot suportar aquesta rebaixa d'això. Si ha de fer això, quin servei deixem de donar? No? Quins dels serveis que donem deixem de donar? Perquè no són ni que ens traguéssim tots els càrrecs, tots els polítics, ni d'això no sumaria ni el 20% d'aquesta xifra que proposa vostè que rebaixem, ni que ens anem tots a casa, vull dir que no sumaria ni el 20%. O sigui, com paguem tot l'altre o quins serveis l'Ajuntament deixa de prestar o quina reducció de plantilla fem, vull dir, per assolir això que vostè diu. En quant a l'IAE, a veure, l'IAE només el paguen les empreses que facturen més de 600.000 euros. que vol dir que Palafolls, o un milió ara ja, un milió, perdoneu, a l'inici de l'IAI era 6.000 euros, ara ja l'han pujat un milió, vol dir que
sí.
Vale, només ho paguen empreses que vés un milió. A veure, per exemple, no sé, un gran centre logístic que tenim aquí a Palafolls, que tot el coneixeu, paga 10.000 euros a l'any. Vull dir, no crec que jo li rebaixi un no sé quants percent representa els tres punts, perquè no sé si vostè parla de punts percentuals, de coeficient, de què m'està parlant, que jo li rebaixi en aquest centre logístic tan important que tenim a Palafolls, d'aquests 10.000 euros li tregui un 3% o li tregui un 5% o li tregui un 20%, no crec que el posem a la ruïna. El que sí que és evident és que el 95% dels negocis de Palafolls, tallers, comerciants i això, no paguen impost de IAE, i que és una cosa que va treure el seu partit, el senyor, no? És una llei, no? De l'IAE, que la van posar vostès fa els anys 90 i pocs, vull dir, no? Que van fer que... que no tinguessin de pagar l'IAE i només paguessin les empreses que facturen més d'un milió d'euros, en aquests moments més d'un milió d'euros. Vale? Per tant, tampoc és que d'allò, no crec que sigui el principal argument que tenen ells o de dèficit, que jo els hi pugui treure 1.000 euros, no crec que facturar més d'un milió d'euros, si tenen un problema no serà d'aquest. Jo crec que el seu problema més és va encaminat en que l'Estat, amb l'impost de societats, els hi continuï bonificant les despeses que tenen per I+D, els hi continuï bonificant les despeses que tenen per contractació de personal i no els retalli, que de moment no els hi retalla, però bueno, està a la taula. Vull dir, crec que en aquest sentit això, l'impost de vehicles és el mateix, no podem fer dos coeficients per a vehicles petits o vehicles grans. El coeficient és el mateix, el que sí que ja hi ha és que ja hi ha una tarifa que diu els vehicles de tal cilindrada, la base és tant, multiplicar pel coeficient dona tant, els vehicles de menor cilindrada tenen una base més petita, ja està, regulats, que podem estar discutint si estem d'acord o no estem d'acord en que la base és alta o és baixa, però vull dir, la base no la fixem nosaltres només fixem el coeficient, vale? En aquest sentit, i no podem dir aquest sí, aquest no, això no podem fer-ho, el coeficient el podem fer, però no podem sí o no. I les restes són pecades minutes, les plusvàlues. Ah, sí, de les plusvàlues, és a dir, que vostè ha parlat de la gent que rep la plusvàlua, etc, els heretaris directes ja tenen bonificacions. O sigui, una persona que té, ja per llei, vull dir, no ens ho inventem nosaltres, una persona que heredi un bé o el que sigui, ja té unes bonificacions si és heretari directe, no si és indirecte. I després el que he dit, expedients d'aquests documents que vostè ha parlat, em sembla que recaptem 300 euros a l'any. Vull dir que, és més, el tema que abans no cobràvem algunes coses i ara cobrem és per l'allau de gent que d'altres llocs venen aquí a compulsar o venen aquí a fer coses o venen no sé què, o venen, no, que al final has de fer, perquè si no venen d'altres llocs, quan no ho cobres, et venen d'altres llocs i ho fan més lleugerament. Vale? Francesc, sí. Ah.
Un minut?
Un minut no, la segona, ja no sé ni com funciona el reglament. Ja no sé ni com funciona el reglament.
No sé, però poc, Estan...
Bueno, m'ha fet una il·lusió el senyor Rivas i m'ha preguntat, no? Per això entenc que tinc 5 minuts, ¿vale? Però jo crec que ja tindria de saber com funciona el reglament. Jo volia aclarir el tema de l'Iber, vostè el que ha comentat el senyor Rivas. Jo és que volia deixar clar que vosaltres, l'equip de govern, es veu agafar un pla d'ajust que tenia una deuta de 1.344.000 euros. El govern central no va ser el que ho va obligar a vosaltres, va obligar a vosaltres a agafar-se per poder liquidar totes les factures que n'hi havia a aquest mateix ajuntament, no? I vosaltres feu aquest pla d'ajust dient com pagaríeu aquest crèdit, no, senyor Rivas? Si vostè es remunta l'anterior any, veu ser els que veu pujar, per justificar aquest pla d'ajust, un 10% quasi totes les... o per dir tasses, que podríem repassar-les si vol, les tinc aquí, de lo que veu pujar. Bé, però ens entendria molt i passaria d'aquests 5 minuts. No? Jo clar que he fet els meus números, jo clar que ho he fet. Diu, al principi, abans de tot, seria lògic treure 30.000 euros d'escàrrec de confiança? Seria lògic o no seria lògic? Vostè sap igual com jo, i vostè sap igual com jo, que a vostè li preparen els números, no? Vostè té advocats, vostè té el seu tècnic, vostè té molt directa per poder planificar, però vostè no s'ha molestat en ningú moment a parlar, a parlar amb el grup popular. Ja me refereixo amb el grup popular, ja no dic amb els altres. Aquest tarannà que vostè està dient és aquest missatge, no? De que vostè ho sabia fa ja molt de temps i que ho havien anunciat i era el seu criteri, ja marcava el seu criteri, que els altres, com ja sabíeu el que volíeu fer, els altres aquí no teníeu que proposar ni consideracions, ni veure la realitat com tenim el tema de les ordenances, i vostè ha marcat aquest criteri, vostè mateix ho ha dit. Jo ja vaig anunciar a la Ràdio Palafolls, ja no a nosaltres, no, a Ràdio Palafolls el que nosaltres faríem. Però què passa aquí? Que els altres no pintem res, senyor Ribas. No pintem res els altres. No podem parlar amb vostè. No podem parlar d'ordenances. No podem mirar el punt de vista de l'equip govern o de l'oposició. Jo crec que és un error, no? El que es treguin els 300 euros, com vostè està dient, que vostè està tot calculant i que vostè té els datos, que m'agradaria veure si són veritats els datos que vostè està donant, jo crec que a vegades no són solament les quanties, és el fet de col·laborar i intentar que la gent ho passi el millor, no com ho està passant. I aquest Ajuntament em demostra que m'agradaria, que això sí que ho vaig demanar a la comissió, que això sí que li demanaria, com vostè està dient, que aquest Ajuntament n'hi ha moltes ordenances que estan refregant ja a quasi al màxim i algunes estem al màxim. M'agradaria també a l'equip de govern que fes una valoració, i això ja li dic, li faig com proposta, una valoració durant de ser bastant 5 o 6 anys, la revisió de totes les ordenances que heu fet vosaltres, l'evolució. L'evolució, jo li demano aquesta mateixa evolució, igual que vostè va agafar a l'empresa Fornells, se'n recorda quan es va aquí a tots i se'n recorda quan vostè parlava i vaig parlar amb un alcalde en la situació econòmica que es trobava aquest ajuntament, vale? Es va deixar molt clar. M'agradaria també aquesta part, de que vostè feia una proposta, també d'una reunió, de la situació de l'evolució de les ordenances d'aquest ajuntament. I veuríem que el que vostè està dient no és raó, no té raó. I jo demanaria que almenys rectifiquessi, que si vostè, l'equip de govern, decideix, perquè vostè ha decidit de que, bueno, que aquest any fa 30 dies que vosaltres congelaríeu les ordenances, tingueu en compte que també està l'oposició. I amb això em demostra, això em demostra la declaració del senyor Rueda, que potser té raó ara el senyor Rueda, que com vostè ja adelantava que ja les tenia feta, no tenia que consultar, no tenia ningú consultat, això ho ha dit clarament, que ja les tenia feta, no tenia ninguna manera de consultar. Li demanaria que si jo li per acabar, i en segons, si vosaltres segueu amb aquesta mateixa tonalitat, jo ja li adelanto, i després l'alcalde a millor sí que s'emprenyarà, cada vegada que presenteu vosaltres la situació de les ordenances, i això és la llei, com ho diu vostè, la llei em regula, doncs tindrem a millor que en vez de fer un ple tindrem que fer un altre ple perquè nosaltres impugnarem aquestes ordenances. Llavors entrarem al joc que vostè, que a millor vostès volen, que és la confrontació, no? Impugnar els pressupostos una altra vegada. Jo sé que l'alcalde, portem temps que estem en una relació almenys probablement estable, no? Hem canviat el xip, hem mirat de baixar el to, però veig que vosaltres aneu a una manera de com l'any passat, com aquest any, de no voler col·laborar, senyor Ribas. I després vostè em ve el dissabte aquí dient-me que jo estava emprenyat o que no sé què. A pequeny comitè es parlen les coses, però els plens municipals tenen que parlar la raó, no? És el que li demanaria.
Algú més? No? Bueno, ja per tancar el tema i passar en Francesc, que si no se'ns allargarà. No, només una reflexió. Com vostè parla de deute, aclareixi bé. El deute és més alt que el que vostè ha dit, Jo també sóc sincer, el deute no és aquest.
De què?
El deute és els diners que l'Ajuntament demana
Sí, per 1.300.
Per pagar coses i obres d'urbanització o d'inversions, etcètera, etcètera, i està a 3 milions i pico, que és el deute que té l'Ajuntament.
No, parlo de deute.
Tu, jo parlo
no.
de... Això és deute. Això és deute.
No, però jo ni
parlo
de deute.
No, no. Vostè el que es refereix és a dèficit. Vostè es refereix a dèficit.
Que agafar,
no, jo dic... Allò és un préstec que forma part del deute.
El pla d'ajust. Jo parlo no, del pla d'ajust.
El pla d'ajust és un préstec per pagar factures i que forma part del deute. Vale? I el deute és més alt, només estic clarificant.
Però ja, però que fa justificar la manera de pagament d'aquest pla d'ajust.
Evidentment, ha de fer d'allò.
Expliqui tu.
No, només li dic perquè
com
no... Escolti'm, vostè ha parlat i jo l'he callat, eh? Ara deixi'm parlar a mi. Jo només li dic perquè la gent no entri en confusió de deute-dèficit. L'Ajuntament de Palafolls no té dèficit. L'Ajuntament de Palafolls té els números sanejats, evidentment per fer obres, i en aquest cas, extraordinàriament, es va donar aquests diners per poder pagar factures, però també li vaig dir l'últim ple, si no recorda, que vam aprovar els comptes del 2012, que el pendent de cobrar, si era 2, m'ho imagino, ara no és exacte, perquè no tinc la xifra, no voldria que es quedés així, doncs el pendent de pagar era 2, el pendent de cobrar són 5, i que no podem apretar a tothom que ens pagui, però que no està malament, vull dir que no anem tan malament a nivell d'estabilitat pressupostària, d'això. Jo el que li he preguntat abans, és a dir, amb el que vostè diu, Com tenim l'estabilitat pressupostària? És impossible mantenir el que vostè diu en el document, que hem de mantenir l'estabilitat pressupostària en el primer paràgraf, és el que diu vostè, que l'Estat diu que això es pot fer sempre que mantinguis, i com transformem totes aquestes baixades per mantenir l'estabilitat pressupostària? És impossible. Eh? És impossible. I, bueno, ja no
voldria...
Deixem-ho aquí i ja està. De totes maneres, parla amb mi quan vulgui, pot parlar amb mi. No hi ha cap problema.
Sí.
Molt bé, gràcies. Esquerra Republicana té la paraula, senyor Francesc Alemany.
És que algunes de les coses també les havia de comentar. Comencem perquè sí que s'ha trobat a faltar l'oportunitat de poder seure per qüestions que no ha pogut ser i ja està. Vale? Perquè en aquesta sala també i any rere any afortunadament sempre hem agraït tant als tècnics com a nivell polític la disponibilitat per poder parlar de pressupostos i d'ordenances i tot plegat. Per tant, aquesta vegada s'ha trobat a faltar no poder fer-ho.
Totalment d'acord.
Tot perquè a nivell tècnic s'ha pogut fer, però clar, faltava la part política. Molt bé. Després començaré per unes consideracions generals a nivell de les ordenances, i és que nosaltres, vostè ja sap que tenim una posició contrària a les modificacions generals. És a dir, modificacions enteses com rebaixa d'un percentatge de tot el que... Val? O augment d'un percentatge de tot el que... Val? Perquè som conscients, almenys així, i amb això sí que coincidim amb els companys del PP, som conscients que la situació de l'Ajuntament és complicada, tenim les eines que tenim amb les quals ens hem hagut de dotar per poder sobreviure a nivell econòmic, i per tant les rebaixes generals tenen un impacte molt important, molt greu, en els ingressos de l'Ajuntament. Per tant, estaríem en contra de tota la rebaixa i no ha vingut mai per part nostra una rebaixa general d'una taxa determinada, val? Que no fos l'extinció de la mateixa taxa, si fos el cas. En canvi, sí que estem molt a favor de la cirurgia puntual, és a dir, poder incidir en aquells àmbits on realment és més fàcil poder treure un rendiment o que la gent pugui percebre un rendiment, no? Encara que probablement a nivell conceptual d'ingressos de l'Ajuntament no sigui molt important. És a dir, una rebaixa d'una taxa determinada per un col·lectiu concret que pugui acreditar la seva situació, a lo millor per l'Ajuntament és poc l'impacte que li genera, no? Però en canvi aquella gent que ho està passant especialment malament, doncs sí que ho troba, o sigui, sí que ho agraeix, no? Per tant, en aquest sentit, i ja crec que jo sempre hem demanat des d'Esquerra que hi ha una tasca a fer i fins i tot a vehicular-ho, vull dir que probablement aquestes bonificacions puntuals que s'han de poder justificar, no sé si a partir de serveis socials, si d'una part dels serveis d'intervenció que puguin fer, no ho sé, és a dir, aquest és el procediment que s'hauria de trobar, no, però sí que aquesta cirurgia puntual queda un camí per recórrer, val? Sobre unes taxes que no queden massa opcions, vist els ingressos que tenim, no queden massa opcions per poder atacar. Vale? Dit això, i per tant és una reflexió que bueno, podria ser interessant de poder realitzar d'ara endavant, no? A nivell de modificacions. Dit això, comencem amb el tema IBI. A veure, és que clar, sentim moltes coses i com que parlem de coeficients i de tipus impositius i tot això és l'Ajuntament de Palafolls s'ha acollit, estava acollit a una revisió que li han canviat
no pas perquè li interessés l'Ajuntament de Palafolls, sinó perquè l'han canviat a tothom, a un procediment per coeficients i li toca un augment de l'1,13% per l'any 2014. Vale? Per tant, l'any 2013, en principi, no s'ha tocat, i per l'any del 2014 hi ha aquest augment de l'1,13. I per l'any 2014 també estem parlant de la desaparició d'aquest 10% imposat des del, a nivell d'Estat. Vale? Un 10% que no és ben bé un 10% perquè depèn de com... Bueno, en fi, no, però al voltant d'un 10%. Sí, vale?
La xifra per, que de l'Estat.
Vale. Per tant, sumant restant, fet, estem parlant de que la pressió a nivell d'IBI augmentarà un 3%. Algo menys, perquè no era el 10%.
Va, d'acord. Parlant del valor catastral, no sabem exactament com...
Vale, d'acord.
No tenim la xifra, aquesta xifra, sí, evidentment no s'ha de tenir quan la tinguem.
Vale. Vale. Llavors, hi ha dos o tres aspectes al voltant d'aquesta situació que no critiquem, eh? O sigui, que quedi clar que no aquest tema no el critiquem, vale? Perquè som molt conscients de que aquests ingressos són necessaris per poder tirar endavant l'Ajuntament, tot i que, com bé deia també el senyor Berman, després és un tema de prioritats. Pot ser prioritari o no fer una despesa determinada que es pot veure d'una altra manera des d'un punt de vista polític. Vale? El primer tema és l'Ajuntament de Palafolls, tot i que no queda clar, i miri que ho he preguntat jo també des d'un punt de vista professional i tampoc queda clar, l'Ajuntament de Palafolls entenc que té la intenció de seguir-se acollint perquè és anual, la revisió aquesta per coeficient és anual, diguéssim, no? I tenint en compte que venim de valors de l'any 86, semblaria que tenim recorregut per anar acollint-nos any a any aquesta revisió per coeficients, no? L'Ajuntament de Palafolls entenc que té la intenció de seguir-se acollint aquesta revisió per coeficients. Per tant, també tindria lògica que en paral·lel el tipus impositiu es vagi adequant. Seria...
Totalment d'acord, Esteve.
Vale. Això ho veurem l'any que ve, en principi, perquè aquest any no...
2015 ho veuràs, això.
Exacte, sí, exacte. Bueno, quan discutim l'any que ve...
Exacte, d'aquí un any, quan parlem d'això, perquè vale. Serà aplicable pel 2015.
Per tant, si l'any que ve l'Ajuntament de Palafolls es torna a acollir a la revisió per coeficients, li tornaran a augmentar un 1,13, vale? L'Ajuntament de Palafolls pot prendre la iniciativa d'agafar el seu tipus impositiu i si ara el tenim a l'1,05, baixar-lo al 95, per exemple, al 0,95, no? Vale, d'acord. Això era important definir-ho perquè si no es van sumant els... D'acord? Després, hi ha una... Quan parlàvem del tema de la cirurgia puntual, és a dir, aquesta revisió per coeficients té un punt o un forat negre d'injustícia, val? Perquè el càlcul, si no anem equivocats, el càlcul es fa respecte al valor total del municipi, el valor cadastral del municipi. I per fer números rodons, si el valor del municipi és de 3 milions d'euros a nivell de d'IBI, doncs li afegim un 1,13, és a dir, el multipliquem per 1,13, no? I tenim el valor nou dividit per els números de rebuts que pertoquin, no? I d'acord. Aleshores, clar, què passa aquí? Que la gent que estigui pagant correctament el seu rebut d'IBI se li augmenta l'1,13, és a dir, el 13%, no? A la gent que està pagant incorrectament també se li augmenta el 13% i la distància entre uns i els altres encara augmenta més, no? La gerència ha posat sobre la taula una eina que és el procés de regularització aquest extraordinari, no? En el qual un moment o altre l'Ajuntament de Palafolls també entrarà, perquè entraran tots els ajuntaments de Catalunya, i que té la intenció, tinc els meus dubtes existencials que això serveixi per això, però té la intenció de poder corregir aquestes irregularitats o injustícies tributàries respecte a la gent que ve. La pregunta seria, l'Ajuntament de Palafolls farà algun pas per acollir-se en aquest procés de regularització més ràpidament del que li pertocaria per número, diguéssim, o...
No,
n'hi ha d'altres, d'acord? Vale? Vale. Ho dic perquè aquest procés de regularització en principi vindria a corregir aquesta situació, tot i que com que l'Ajuntament ja estava en un procés de revisió anterior, en principi moltes d'aquestes anomalies ja estan corregides. Tot i això, segueixen havent-hi aquells, parlant clar, diguéssim, perquè la gent pugui entendre-ho, aquells rebuts anormalment baixos, perquè tenen un valor cadastral, que tenen un càlcul baix per un any de construcció o que sigui, no? I normalment els rebuts d'obra nova, que aquests sí que tenen allò, vale? Després, amb el tema llar d'infants, saben vostès que hem tret aquest tema més o menys reiteradament i que la nostra queixa no ha estat mai pel preu que es cobra d'aquest servei i molt menys per la qualitat del servei en qüestió, perquè penso que tenim un dels millors equipaments en aquest sentit i un servei molt òptim. Els preus són molt baixos, fins i tot. Sempre hem dit que estem disposats a poder parlar de parlar dels preus en general, eh? Però això no treu que hi hagin aspectes que sí que, sobretot a nivell de gestió, i de fet aquest estiu torna a haver-hi tota una sèrie d'aspectes, no és el moment de parlar-ho, per tant ja ho parlarem quan pertoqui, però que segueixen estant enquistats. I sempre la manca d'informació sempre és negativa de cara als pares, sempre, sempre, sempre. I això és el que es queixa la gent, eh? Però concretament amb el quadre, en el dia que la poca estona que vaig poder estar a la comissió, que vaig haver de marxar, es va parlar o se'ns va transmetre que en aquell quadre el graduat dels preus de les hores extres, diguéssim, no es vehiculava per un tema de costos, que entenc que és el que se'ns ha comentat ara, que mantenir aquestes dues persones de més costa...
És dir, no està valorat així, eh? Jo vull dir, com un
dels... Anava a dir, tenia un cost exponencial, de dir, home, una hora és una cosa...
És un exemple de què fa que pugui...
No, d'acord. No. Sinó que se'ns va transmetre des d'un punt de vista...
pedagògic, també.
De format educatiu, és a dir, de desincentivar els pares a deixar a les criatures moltes hores a la llar d'infants. En aquest punt, i nosaltres vàrem, diguéssim, puntualitzem. Si el que es tracta és de que hi ha uns costos que mantenir dues educadores per aquestes hores de més, resulta que és més car cada vegada que va passant les hores, és a dir, la quarta hora és molt més cara que la primera hora, i per tant hi ha un estudi en aquest sentit, doncs aleshores probablement no hi haurà res més a dir. Ja està, d'acord? Ara, el que se'ns va comentar el dia de la comissió és que calia desincentivar en els pares a que deixessin les criatures més hores de lo que algú creia que era convenient. I en aquest punt sí que, per dos aspectes, ens agradaria comentar el següent. El primer, no creiem que hagi de ser l'Ajuntament que amb una actitud paternalista li digui a la gent quantes hores ha de deixar els seus fills. No creiem perquè és un tema molt sensible, eh? És a dir, posar-se segons quins jardins és millor no posar-s'hi, no? Encara que hi hagin tècnics que diguin que o aconsellin en aquest sentit, no creiem que l'administració pública hagi de posar-se fins a aquest punt, això ho diu un d'esquerres, eh? Que clar, però quan arribes a un punt dius, bueno, cuidado, és que tampoc hem de fer segons quines tasques, no? Perquè podem traspassar una línia, difícil d'ubicar, però una línia que no hauríem de traspassar, vale? I d'altra banda, probablement seríem injustos amb aquella gent que no per gust, sinó per necessitat, deixa les criatures més hores del que voldria a la llar d'infants perquè no té manera de combinar-se amb aquest país en què la conciliació laboral i familiar no brilla precisament per la seva gran... aleshores, el que estaríem és encara, diguéssim que agreujant la situació d'aquesta gent i, per últim, ens costa molt creure que la gent que entre cometes i amb totes les reserves per vici deixa les criatures a la llar d'infants, diguéssim, no? És a dir, que les deixa més hores del que perquè li va més bé deixar-les, difícilment un canvi de 18 euros més l'hora o de no el desincentivarà, perquè si és així, com a persona, malament anem en aquest sentit, vale? Per tant, sobre aquest aspecte sí que tractar-lo, si és a nivell de costos, d'acord? Si és l'altre aspecte, sí que posar-ho sobre la taula, vale? I dos temes més puntuals. El tema de l'aigua, com bé deia el senyor regidor, sap que estem oberts per poder mirar de, no en el cost global, que ja entenem que és el que ha de ser, i així se'ns ha explicat sempre, sinó la redistribució d'aquest cost, no? Traslladar-lo més cap al segon i tercer tram, i no el cost del primer tram i el fixe. Vale? Per tant, això, com que a més ens ha comentat així off the record que han arribat els senyors de Sorell, per tant hem de parlar-ne, no? Doncs en parlarem quan es toqui. No? I respecte al tema de... El tema també, l'últim aspecte que anava vinculat al tema de la cirurgia puntual, comentava vostè que un centre logístic important d'aquí al poble paga 10.000 euros diaer. Home, sembla molt poc que pagui 10.000, sembla realment poquíssim. Per tant, potser, i encara que segurament guanyaré ara la reprimenda d'altres grups en aquest sentit, potser el que caldria és dir-li a la gent de la Diputació que es miria amb una mica més d'atenció als imports de l'IAE que s'estan pagant en aquest municipi, perquè probablement hi ha coses, ho dic perquè vostè sap que alguna cosa en sabem en aquest sentit, i 10.000 euros un centre logístic amb aquesta envergadura és realment poc, eh? Realment ha de ser que hi hagi alguna cosa que no estigui del tot coherent, per tant, sí, i això passa, eh? Errors, val? Per tant, potser, i per aquí seria també, des d'un punt de vista de justícia tributària, un increment d'ingressos òptim per l'Ajuntament. Res més, gràcies.
Vale. No, per anar ràpid, amb el tema de l'IBI,
Sí, com dius tu, el 1,13 és injust tal com s'està imputant, però és la, el que han tret ara, i això, el lògic era el que es feia abans, el que passa que portava anys i problemes, no, de tràmit, que era un valor de l'any, una casa que has fet a l'any 50 o l'any 30, que encara és vigent, no té el mateix valor, no, que una altra. Bueno, aleshores, però bueno, és el que ens hem d'acollir, no? El procés de regularització ho veurem, estem a l'espera de què passa, ja saps, vam parlar, si no, l'última comissió van dir no sabem què passarà, si hem d'aplicar les dues, no hem d'aplicar les tres, si aquest procés de regularització es pot fer, evidentment ens hi adaptarem, perquè el que volem és que estigui el més bé possible el padró, o sigui, l'objectiu és que estigui el més bé possible el padró, i també en el cas de, evidentment, jo crec que en aquests moments, amb un balanç, si no canvia, amb un pressupost estable i d'això, doncs, l'any que ve, si ens toqués amb aquest coeficient pujar, podria sí que evidentment o baixar el percentatge en aquest sentit. En això no hi ha cap problema. El tema llar d'infants, sí, el que s'ha modificat en aquest sentit, hi ha els dos aspectes, també ens hem discutit. Aquesta mateixa discussió l'hem tingut amb els tècnics de la llar d'infants, amb la regidora, i jo amb més de números, aquesta discussió que has tingut tu l'he tingut jo internament. A veure, hi ha els dos aspectes, de tots modos, cobrem el que cobrem, no paguem el que costa. Vale? No, per un costat. No, però per altre sí que també, sí que també hi ha un tema de que els tècnics diuen que un nen més de 5 hores al dia a una llar d'infants, que bla 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 bla. Però bueno, com deies tu i com jo he dit moltes vegades, hi ha pares que tenen de treballar i han de deixar el nen el que sigui. Però bueno, hem d'intentar que les dues coses siguin el més aviat compatibles possible.
Em deixes? Jo només volia dir que quan estem parlant d'aquesta quarta hora, estem parlant de la possibilitat de que es deixi un nen 11 hores a la llar. I penso que si per un treballador està limitat al número d'hores que ha d'estar, jo penso que per una criatura petita són moltes hores. I que si hi ha una família que ho necessita, doncs que té la possibilitat. Però 11 hores a la llar d'infants són moltes hores.
Vale, el tema de l'aigua, com ens hem trobat abans dels passadissos i t'he dit, no se toca res les ordenances, però ja ens ha arribat, el divendres van venir que Sorea ens va venir a veure que tenen l'aprovació de lo que va aprovar el Consell Comarcal del Maresme, que va aprovar una pujada de l'aigua en Balta, de vendre-li, i que ja tenen, això han passat a la Comissió de Preus de la Generalitat, i que ja els hi han aprovat amb una petita modificació a la baixa, la Comissió de Preus de la Generalitat els hi ha aprovat. Això és el que ens van venir a comunicar. Aleshores, jo, això va ser divendres, vaig dir que em passessin, inclús hi vaig demanar que ens enviés via Excel per poder fer números i mirar-ho, i tal com va quedar, vostè ho va dir fa dos plens, si no recordo malament, va fer el comentari aquest, i d'això que en parlarem. I ja està. Em sembla que vale. El més important m'ho deixo.
Dos temes puntuals. Sí, el tema de regularització, ho dic perquè a vegades utilitzem terminis i jo com que més o menys aquest el coneixo.
Coneixes més tu que jo.
Sí, el tema de regularització, és a dir, la regularització ve el que ve a ser és una actualització.
Sí.
Bàsicament és agafar i adequar la base de dades alfanumèrica que generen després els rebuts a la realitat.
Sí.
Vale? I aquest procés de regularització que serà semestral i que tots els municipis de l'estat espanyol, excepte una vegada més els àmbits forals que tenen un tema a part, diguéssim, no? I han de passar per aquí, no? Jo em refereixo a això, és a dir, a mesura que apliquem el coeficient de revisió, és a dir, aquest 1,13, i no tenim la base regularitzada o actualitzada, hi ha més injustícia entre els que paguen més i menys. Per això preguntava si volien acollir-se, perquè si els que aixequen la mà i diuen jo vull anar-hi més aviat que els altres, si no pots anar-hi a l'últim semestre del 2016, em sembla que és la darrera,
sí.
I si no pots anar-hi, doncs, vale, això era el tema.
La intenció és aquesta. Nosaltres, evidentment, si ens vam acollir, si estem en un procés de revisió, era per això, bàsicament, per aquestes disfuncions que hi ha, doncs almenys fer-ho.
I respecte al tema de la llar d'infants, entenc que, és a dir, no sé si hi ha algun cas, ara pregunto, no sé si hi ha algun cas d'alguna família que deixi 11 hores a l'infant a la llar d'infants, però si no, jo no em puc imaginar, com a pare, diguéssim, que això es faci si no és perquè és absolutament necessari, no? Vale? I en tot cas, si ho faig, dos aspectes. Un, que m'ho cobrin molt més car o més car no ajuda, no m'ajuda gens en aquest sentit, no m'ajuda gens perquè és a dir, no fa un descàrrec de la meva consciència al més mínim, vale? I d'altra banda, i això prenguin-s'ho com una floreta, clarament, és a dir,
home, m'estimo més que estiguin en aquesta llar d'infants les 11 hores aquestes que no que hagi de buscar segons quin tipus de solució, m'enteneu el que vull parar, és a dir, m'estimo més que estiguin en aquesta llar d'infants, vale? que no a un altre lloc, vale? Així de clar, no, vull dir, si t'aculls aquesta situació que ha de ser segur a contracor, ha de ser perquè no tens altra opció. Jo no, és a dir, no entenc. No.
No, aquest és l'argument que ens ha fet decidir posar aquesta quarta hora, que fins ara no hi era.
Ja, però els preus en aquest sentit són castiguen aquesta situació.
Castiguen pel que hem comentat abans, perquè pensem que en cas de que s'hi hagi aquesta necessitat serà tan mínima que la llar d'infants ha de continuar oberta més hores i el manteniment també.
No, per un tema econòmic, no per un tema, diguéssim, alliçonador dels pares, sinó un tema econòmic, no?
Sí, ara amb això suposaria que la llar d'infants, és el que he dit abans, eh? Ara fins a les 5, acabarà fins a la... Ai, perdó. Acabaria oberta fins a les 7 de la tarda, podria ser. Podria ser que estigués oberta de les 8, un nen pogués estar a les 8 del matí a les 7 de la tarda. Aleshores, clar, evidentment, has de deixar, i has de posar gent extra de 8 a 9, i has de deixar gent extra de 5 a 7. I vol dir, hi ha un nen, són dues persones.
No, és a dir, que si
és un
tema
econòmic... Hi ha 10 nens, són dues persones, però hi ha un nen, són dues persones.
No, si és un tema econòmic, ho entenc, és a dir, no hi ha res a dir. Simple, ara, que no sigui per l'altre cas, perquè em sembla que, no sé, no pertoca.
Molt bé, gràcies. Li toca el torn a Convergència, Maria.
Mira, jo també he trobat a faltar lo de poder parlar de les ordenances abans amb el senyor regidor. Jo vaig entendre, potser és que jo ho vaig entendre i vostè no ho va dir-ho, que abans d'arribar aquí es reuniria un dia amb l'oposició i ens explicaria quan tingués ben clar com havia d'anar la cosa. Sí que va dir que en principi pensava congelar-les, però jo vaig entendre que hi hauria una reunió abans d'aquesta comissió que hi va haver-hi la setmana passada a la que vostè no va assistir. Jo ho vaig entendre, potser vaig ser jo el que ho vaig entendre. Vostè potser no ho va dir, no ho sé. Però segur que ho he trobat a faltar. A veure, una cosa que és molt important, a part de congelar-les, és que es tingui molt en compte aquelles persones que tenen moltes dificultats per pagar. Llavors, aquestes converses que ens va dir la senyora interventora que té vostè amb la Diputació sobre... repartir amb més rebuts, fer més fraccionaments d'algunes d'aquestes ordenances, m'agradaria saber com està, quines opcions hi han, i sobretot això, la gent que té dificultats, si a sobre perquè puguin pagar més temps, és clar, si cobrem interessos, encara els hi posem, el que fem és dificultar-los més. A veure si hi hauria alguna manera de fer-los més fraccionat, sense necessitat de cobrar-los interessos, donar-los les màximes de facilitats perquè puguin pagar. Llavors, a veure, baixar en general, evidentment, no es poden baixar. Ara, hi ha algun punt d'aquests que deia el senyor Berman, que són molt pocs diners per l'Ajuntament i que potser aquí sí, que podríem arribar a un acord. Si en parléssim, clar, si no és difícil. Però, per exemple, aquestes taxes que s'han de pagar per presentar-se a una plaça a l'Ajuntament... Treure això, a més ara pràcticament no es convoca en plaça, això són molt pocs diners. I potser sí que aquesta gent que busca feina doncs els hi podem facilitar una mica més la cosa. O es pot treure només pels que siguin residents a Palafolls, per exemple, bonificar el 100% els que siguin residents a Palafolls. No sé si pot ser o no pot ser.
No. Algú més?
No.
No. Vale, sí, jo vaig dir l'últim ple que la idea nostra era congelar les ordenances i que ens veuríem un dia, no? Inclús la interventora és testimoni que el dilluns passat vaig dir trucaré, avui trucaré per quedar a veure si volen demà abans de la comissió i va ser com va sorgir el viatge de feina que vaig tenir de fer i per tant ja vaig tenir de marxar i no vaig poder-ho fer. Vale. Què més hi havia? Què més m'has dit?
Fraccionament.
Ah, sí, fraccionament. Hem estat amb la interventora parlant amb Diputació, amb el cap de zona, de veure, primer van demanar-li una mica de benchmarking, a veure de què feien els altres, què feia el mercat amb aquest tema, i a veure quins són les coses que podem fer, no? quins impostos, i ens van donar suggerències. Per exemple, la de l'IBI, que vostè ha dit, no? La que parlava amb nosaltres més lògica era aquesta de trimestral, no? De dir que pugui ser... I llavors ells deien, home, jo aquí trimestral tenim un conflicte, deia, entre que s'aprova el padró, no sé què, no sé quant, el primer trimestre tens un problema, no? Vull dir, el que s'hauria de fer és quadrimestral. Doncs, vale, quadrimestral. O sigui, ara estem en aquest punt de que ens estan dient, sobretot les
les més importants, no? Les més importants aquestes, a veure com ho fraccionem. Estem aquesta decisió. Tenim fins al 8 de novembre, i els hi hem demanat que ens passin tota aquesta informació, i en teoria el 8 de novembre hauríem d'aprovar el calendari fiscal per l'any que ve, i on incorporaríem això. Vull dir que la idea de l'IBI sí que seria aquest quadrimestral, perquè entenem que el que diu la Diputació té lògica, no? De que entre que s'aprova el padró i tot això ja estem al mes de març, i per tant seria crearíem un conflicte i intentar veure què més podem fer amb això.
I la possibilitat de les persones que tinguin dificultats per pagar-ho, de totes maneres, de treure'ls i
això a través de serveis socials...
Els interessos, no es pot?
No, és que no han de pagar interessos, això, En cap cas serien interessos,
no
això. No. Tot això que estem parlant és sense interessos. Tot això que parlem...
Si ve una persona i diu que vol pagar cada mes...
Ara, quan s'ofereixi el... A veure, quan nosaltres pactem amb la Diputació que serà quadrimestral, o sigui, tres pagos a l'any, no? Aquestes persones pagaran quadrimestral sense cap mena d'interès
i
tindran igualment el procediment que tenen dos mesos des del dia que se'ls notific... Bueno, des del dia oficial que posa el document de notificació fins al dia per pagar.
Sí, no, però jo em referia a una persona que, tot i això, necessiti més fraccionament...
Això després sí que hi ha altres possibilitats que la Diputació es dona i crec que hi ha un petit interès. Crec, no sé exactament quin és. Ho diria de mirar. Desconec en aquest sentit si hi ha algun tipus d'això.
Jo em referia a això. Jo entenc que si es fa quadrimestral per tothom serà sense
interès. Si es fa quadrimestral, aquí no hi ha cap mena d'interès.
Però jo em refereixo al que, a pesar de tot, té que demanar més fraccionament. Aquest castell,
haurem de mirar,
que ve a través de serveis socials.
Ho desconec. Ho desconec si és o no hi és.
Sí que a vegades a través de socials...
Sí. Demanes. No, demanem a Diputació.
Molt bé, té la paraula el responsable d'iniciativa, senyor Osorio.
Veiem, unes petites reflexions. Ser part d'un equip de govern vol dir arribar a consens i acords. No barallar-se en una taula de ple, sinó haver-ho parlat abans, com hem fet amb intervenció i amb una sèrie de regidors. Aquestes ordenances tenen com a funció el que nosaltres defensem, que és que pagui qui més té. No es pot anar amb el populisme de que les empreses no paguin. Quan tenim un govern central que vostè representa, que pot parlar amb ells, que està apretant els treballadors. L'acomiadament mai ha sigut tan barat en aquest país. De fet, la COE, que són amics seus, ara proposen que el primer any sigui l'acomiadament gratuït. Jo no l'he interromput quan han parlat, això ho agrairia. Demagògia és fer aquestes propostes. També els demanaria, com fan sempre vostès amb les mocions, que per sort o per desgràcia el senyor Roda moltes vegades defensem, si em presenta el document una setmana abans, jo hagués parlat amb vostè. No ho ha fet, ho va presentar el mateix dia i me'l va posar sobre la taula. Quan nosaltres hem deixat mocions sobre la taula perquè diuen que no hem donat prou temps per treballar-les. El mateix es pot fer. Jo no voto tot, que si encara estic esperant que el senyor alcalde em digui, i li vaig recordar dissabte, quin dia em dirà el que haig de votar. Jo sóc part activa d'un equip de govern i aquestes ordenances tenen un objectiu. Seran més o menys encertades, però estan forçades per un pla d'estabilitat que ve des de Madrid. I sobre això hem de treballar. Res més.
No, vostè ja ha parlat. Vostè ha parlat abans. Ha parlat d'ell abans. Ja ho ha parlat vostè, a ell. No hi ha torn. Volia dir, aprofitant aquests dos últims minuts, una cosa més. Jo lamento que no s'ha pogut parlar més, no s'hagi pogut parlar més. Jo lamento que no us heu pogut reunir més i lamento tenir un regidor que és una persona que té una feina i que li dona molt d'activitat. És a dir, tenim un regidor que a més viatja per tot el món. Això li dona la possibilitat de plantejar-nos aquí coses com el best marking, que jo crec que és un concepte que el tindríem que estudiar i aplicar-lo, però té uns altres inconvenients i és que el tenim poc. O sigui, en aquest sentit, m'agradaria que aquest, per exemple, el poguéssim donar-li jornada exclusiva a l'Ajuntament també, amb els altres regidors, perquè segurament l'Ajuntament guanyaria. Però bueno, la cosa està feta així i té avantatges i té inconvenients. En aquest sentit, doncs, què n'hi fem? Jo crec que podem parlar de coses concretes, i en aquest sentit estaria d'acord amb els companys d'Esquerra Republicana, però jo també estic en contra d'aquests conceptes generals, de baixar els impostos per sistema o de pujar-los per sistema. Penso que aquestes coses són molt determinades, molt delicades, i que jo hauria d'escollir i fer pues, això, un exercici potser de cirurgia menor, de microcirurgia quasi. Perquè si no, Clar, el fàcil és dir, si, sobretot si no governes i no tens d'això, doncs baixar els impostos. Però hi ha una altra cosa molt important, i és que alguns poden creure que les activitats que fa l'Ajuntament amb aquests diners dels ciutadans no interessen a ningú o no interessen a certes persones. I per això no importa que els impostos baixin i que l'Ajuntament es quedi descompensat i tingui que retirar tota una sèrie d'activitats que fa que són importants. Quan s'ha dit avui que per què no es treu el sou del treballador de, com es diu? De confiança, el càrrec de confiança, en el fons és absurd dir això, perquè si pensés que darrere d'aquest càrrec de confiança vindria un altre tècnic que continuaria portant els temes de cultura. El que hi ha darrere d'això és que creuen que els càrrecs de cultura, siguin de confiança o de desconfiança, no serveixen per res i no tindria que existir la cultura. Llavors, són altres coses que, evidentment, podem pensar diferent, però tenim que respectar-nos i cada qual té les seves possibilitats. Però jo crec que en aquestes coses petites, jo ho hem fet altres anys, i m'agradaria retornar a alguns temes de poder, d'alguna manera, coincidir. I res més.
Res d'això, només per... És que ara he pensat amb la interventora, estàvem parlant. Per fer-ho públic i que ja se sàpiga, doncs aquest divendres esteu convocats a reunió de pressupostos a les 7:30 de la tarda. Qui li vagi bé serà la primera, si no m'ho dieu i quedem individualment.
Molt bé, doncs passaríem a la votació. Anem a votar. Els que estan d'acord amb aquesta opció, el PSC, Iniciativa, en contra, Esquerra, el PP i abstenció, la Maria. Molt bé, doncs moltes gràcies. I...
Pots descarregar-te aquesta sessió plenària a través de www.radiopalafolls.cat.